després d'enfadar-me a mi mateix, treure coses de context. Tinc la sensació de que no serveixo per res. De qui més t'omple, de qui menys et buida, de qui pensa en tu quan cull la seva collita.
Aigua subterrània que surt de la por.
L'aigua, maltractada i poc valorada quan es té, enyorada quan és escassa. Aquesta és la inspiració del programa Vida Verda, que proposa escoltar les veus de les que la posen al centre com a la vida. Per això avui dibuixarem les ciutats com el centre de la vida d'aquest segle XXI des d'una mirada ecofeminista. Josep Caballol descobrirà la fórmula conversant amb Blanca Valles i Joana Bregulat. La mateixa mirada que ens aproparà a reculls com Natures, 11 relats entre mars, muntanyes, camps i boscos en el que ha participat Carlota Gurt i ha publicat Edicions Sidillà, o la darrera novel·la de l'escriptor italià La felicidad del lobo, que avui ens acompanyarà. Vida Verda és una opció de ràdio que alerta sobre la crisi climàtica i som també els matins a les 11 dins el programa Avui Sortim. Ens pots seguir a les xarxes, escoltar-nos en podcast o ara mateix perquè comencem. Josep Caballol.
Bona tarda, benvingudes a aquest espai sobre l'emergència climàtica en el si del programa Vida Verda. Un espai on estem convençudes que per fomentar el pensament crític i el debat democràtic, motors de la democràcia, cal desobeir. Ja sabeu, perquè ho hem anat explicant, que vivim una crisi energètica i de materials i minerals. El planeta és finit, mal li pesi el sistema econòmic. Els preus del petroli, el gas i dels minerals essencials per mantenir l'economia capitalista no paren de pujar. I continuaran pujant. Tres països europeus estan preparant per aquest motiu la seva ciutadania per una interrupció del subministrament elèctric o de gas. A Àustria, a una pàgina web de l'exèrcit, podem llegir «Guia per a la provisió de les persones en el cas de fallida del subministrament d'energia a escala europea». I Reble, què podem esperar? Probablement passarà almenys un dia abans que hi hagi una font d'alimentació disponible a tota Àustria. Es preveu aproximadament una setmana per a tota Europa. Però això no és tot. Passaran uns quants dies més fins que els telèfons mòbils, fixos i internet tornin a funcionar. Només així es podrà començar a estendre el subministrament de béns essencials. El més important, diu aquesta pàgina de l'exèrcit, és mantenir la calma, actuar amb cura i planejar. Algú pot pensar, i no sense raó, que tot plegat és un fake, un engany, una manera d'escampar la por. Insisteixo, però, que és una pàgina de les Forces Armades. Però vet aquí que dies després trobem una advertència similar a Suïssa. La publica la NZZ Am Sonntag i diu «Durant l'hivern 2021-2022 és possible que Suïssa no tingui la capacitat suficient per proporcionar electricitat a tots els seus consumidors». En aquest sentit, el govern es prepara per enviar notificacions a 30.000 empreses perquè estiguin a punt per a reduir el consum en cas de talls d'energia. Abans de Suïssa i Àustria, també ho va fer Alemanya. Va ser entre els dies 30 de setembre i 1 d'octubre. I en aquells dies es va fer un butlletí oficial que va ser, per exemple, debatut a la ciutat de Bonn i es parlava de blackout. I es deien recomanacions, com per exemple, disposar de paper d'alumini per posar a les finestres i, per tant, incrementar l'aïllament de les cases. Val la pena recordar totes aquestes coses perquè ja sabeu que el dia 31 Algèria pot tancar el subministrament de gas a Marroc i el gasoducte que va fins a Espanya. L'alternativa, el gasoducte que va per al mar d'Alboran, no pot subministrar la quantitat de gas que ara mateix subministra. I el compromís de fer arribar la resta amb gas liquat, a més de car, no s'organitza d'avui per demà. Estarem amatents. Esteu a Vida Verda, a Ràdio 4. A l'espera de més notícies que preferirien no es confirmessin, continuem fent programes propositius, programes com sobre com organitzar-nos per fer front a l'emergència climàtica. Avui parlarem de ciutats amb la Blanca Baies i la Joana Bregulat, investigadores a l'Observatori del Deute en la Globalització i activistes ecofeministes. Acaben de presentar un treball que porta per títol Propostes ecofeministes per repensar les ciutats. Blanca Baies, bon dia.
Molt bon dia.
Joana Bregulat, bon dia.
Bon dia, Josep.
Suposo que aquesta mirada a les ciutats és d'aquest punt ecofeminista, del qual vosaltres sou, doncs, activistes, no? Blanca,
sí.
O Joana, com vulgueu.
O sigui, bàsicament, neix de la voluntat de que sabem que, bueno, des del Covid s'ha posat en evidència que les ciutats no són un espai que es pugui viure bé. És a dir, no tothom pot tenir la mateixa qualitat de vida ni tenim els mateixos accés a serveis bàsics ni a béns comuns essencials per la vida i necessitem donar, capgirar-ho tot. O sigui, no té sentit a dia d'avui viure en un espai on es concentra la gran part de la població i que aquesta gran part de la població no pugui viure en condicions dignes.
Imagino també que precisament per tenir una mirada que no sigui estrictament individual, sinó que sigui més aviat col·lectiva, doncs incorporeu qüestions tan interessants com són la ecodependència i la interdependència, no?
Sí, al final, si volem transitar cap a unes ciutats que posin això, que vagin cap a vides dignes, necessitem entendre que som cossos, que necessitem d'altres cossos al llarg de la vida. És a dir, no només quan som petits o estem malalts, sinó que a totes ens agrada tenir un plat de taula calent quan arribem a casa i estem cansades o una rentadora feta, i també la noció d'ecodependència que comentaves. Quan parlem d'ecodependència passa per aquesta noció tan bàsica de tenir aigua potable disponible, de tenir un aire net a respirar, de tenir zones verdes al nostre entorn, de poder generar altres espais que ens permeten desenvolupar les nostres vides d'una forma que no només passi d'anar al treball a casa, del treball a casa, i plantejar oci, plantejar benestar, no només individual, sinó social i planetari.
Vivim en una biosfera de la qual en som una part, i vivim, hauríem de viure, doncs, amb equitat en totes les espècies que l'habiten. I això és molt important, aquesta és la clau de l'ecodependència, no?
Totalment.
El respecte.
N'hi ha un conte de la Yayo Herrero, la Maria González, etc., voces ecofeministes, crec que es diu el llibre, ara potser m'he equivocat, però en principi aquest conte narra la història de si a una noia del sud global li preguntes on viu, t'explica el que té al seu voltant i és conscient d'allò que té al seu voltant. En canvi, molts cops, quan ens ho plantegem aquí, parlem de la família, parlem del col·le i parlem de poc més. I potser no ens adonem de que vivim en un barri i en aquest barri n'hi ha places, n'hi ha un mercat, n'hi ha veïnes que estan prenent la fresca a vegades, ojalà més sovint, i com tot un seguit d'elements que, des de la muntanya al mar, però a nosaltres no se'ns passa pel cap reconèixer la ciutat en això o el nostre dia a dia, sinó que ho reconeixem amb les coses més bàsiques i més que se'ns han posat al cap de que això és la nostra quotidianitat i poc més. I la nostra quotidianitat està travessada per el factor de que vivim en un territori.
Blanca Baies, com va sorgir aquest treball? D'on ve?
Des de l'Observatori del Deute, nosaltres venim treballant sempre la dimensió molt, molt estructural del sistema capitalista heteropatriarcal, però en realitat nosaltres també estem en contacte i treballem amb diversitat de col·lectius, moviments socials, en l'àmbit dels ecofeminismes, de l'economia social i solidària, en defensa dels serveis públics, i la realitat de les ciutats ens preocupava perquè són espais paradigmàtics d'aquest sistema que a través d'una dimensió extractivista doncs es nodreix de recursos que venen de la dimensió més rural, però també ve recursos que venen de l'anomenat sud global i està en deute amb aquestes dimensions. En aquest sentit, nosaltres pensàvem que era important veure què és el que està passant en aquesta dimensió més local, no? I quines poden ser les propostes per treballar o caminar cap a ciutats que siguin més habitables, més resilients i que estiguin organitzades des d'una dimensió de justícia i, en aquest sentit, treballant en un equilibri doncs de nou, no?, amb la dimensió més rural i amb una dimensió on no es produeixin totes aquestes cadenes transnacionals respecte als països del sud, com dic, no?, cadenes globals de cures o cadenes globals que impliquen aquest extractivisme de recursos en matèries com són l'energia o d'altres.
Molt bé. Presentat el treball, a mi ja us dic que és impossible en aquest espai que tenim doncs tractar-lo tot, perquè és un treball molt profund, amb moltíssimes dades, amb moltes interrelacions, i que jo recomano a tots i totes, doncs, que se'l llegeixin, que se'l mirin, no? O no el poden trobar, ja és públic, no?
Sí, justament ahir vam fer el llançament, estem molt contentes perquè en realitat aquesta proposta està impulsada i l'hem escrit, l'hem recollit entre la Joana i jo mateixa, però en realitat hem comptat amb les veus de tots aquests col·lectius, moviments, o alguns d'ells almenys, amb els que treballem, no? En tot aquest àmbit. Les propostes estan dividides en 9 eixos que són... des de la sobirania energètica, la sobirania alimentària...
Ara els tractarem, si et sembla bé, ara els tractem un per un, perquè precisament el que us volia dir és que féssim un programa propositiu, expliquéssim quines són les propostes, que sempre ajudaran a la gent a saber doncs, com han de mutar, de canviar. No?
El que anava a dir és que bueno, ahir vam fer el llançament d'aquest document i bueno, que compta amb diversitat de veus i bueno, ha tingut una bona rebuda i estem molt contentes que pugui ser doncs, un altaveu, no?, per totes aquestes veus que, com acabo de dir, hem recollit a dins de les propostes.
Per tant, està a la pàgina de l'ODG, qualsevol que vulgui, doncs pot consultar l'Observatori del Deute en la Globalització. Anem, si us sembla bé, amb les propostes de polítiques públiques ecofeministes per la ciutat. I la primera que vosaltres presenteu és el dret col·lectiu a les cures. Qui de les dues comença?
Doncs, si vols, començo jo. El dret col·lectiu a les cures passa per, primer de tot, a l'enunciat. Estem parlant d'entendre com un dret cuidar. I entendre que, si és un dret, n'hi ha qui pot... Tenim la capacitat d'escollir quan cuidem, com cuidem i si volem cuidar o no volem cuidar en un moment determinat. A partir d'aquí, a part d'entendre-ho també com un dret que no només passa perquè jo individualment he decidit que X, passa per una noció col·lectiva i d'una provisió col·lectiva d'aquestes cures. Per tant, dins de les propostes que s'emmarquen en aquest eix, parlem, per exemple, d'un pla de xoc per les treballadores de les cures, que aquí passem a parlar de les propostes que van sortir, per exemple, a la Comissió de Reconstrucció del Congrés durant la pandèmia, on Amaya Pérez Orozco, Yayo Herrero i altres companyes van comparèixer parlant de la necessitat de necessitem una xarxa de cures que sigui pública, on es garanteixin els drets de les treballadores i que, a més, es ratifiquin certs acords internacionals que l'Estat no ha firmat i que són imperants perquè les treballadores de la llar tinguin unes condicions dignes. Ara, si m'equivoco, que la Blanca m'ajudi, crec que és l'acord... No, és la ratificació de l'article 189
del conveni
de la OIT i diferents elements que el que fan és establir un marc legal perquè la provisió de cures es faci en unes condicions dignes i humanes, que ara mateix no passa.
Primera qüestió. Alguna cosa a afegir? Anem a la segona. Sobirania alimentària. Suposo que vol dir que totes les persones tenen el dret a tenir els nutrients imprescindibles per tenir una vida digna. No és això?
Efectivament. Nosaltres pensem que l'administració pública té una responsabilitat respecte al dret a l'accés als recursos als alimentaris i pensem que en aquest sentit ha de facilitar polítiques públiques on aquest sistema, com dic, extractivista, perquè moltes vegades els aliments que ens arriben a les ciutats i a les ciutats occidentals doncs, han recorregut milers de quilòmetres, per tant, tenen uns impactes primer degut a que d'alguna manera es nodreixen de monocultius en els països del sud i a més han recorregut milers de quilòmetres, per tant són aliments que no són de quilòmetre zero i que generen un impacte territorial important i pensem que el que hem de posar en valor és a la pagesia local, que seran aliments de qualitat. Pensem que hem de posar en valor el treball en la dimensió de l'agricultura. En realitat, una de les propostes que fem és una renda cap a la pagesia, no? La possibilitat de que les ciutats també incentivin això i en aquest sentit que puguin haver-hi accés a mercats locals, a mercats de pagès i d'aliments de quilòmetre zero. També fem propostes on puguem autoabastir-nos d'aquests aliments, no? Per tant, les propostes d'horts urbans i en aquest sentit l'administració pot fer polítiques públiques per donar suport a aquesta dimensió, sempre tenint en compte a l'organització comunitària, no? Que, per exemple, el tema dels aliments, en tot el que ha estat el context de la pandèmia, s'ha vist molt clarament que existeixen doncs, cooperatives que ens poden nodrir d'aquests aliments, i però això també s'ha de promoure i s'ha de poder facilitar.
Ha d'haver un compromís, entenc jo, entre els ciutats que, perdó, els ciutadans, ciutadanes que habiten les ciutats, les poblacions i els productors d'aliments. No és una cosa que ha de ser passiva, sinó que hi ha d'haver un compromís mutu i sobretot un compromís per les parts receptores, que entenguin que això de l'alimentació no és una cosa que surt amb una bossa de plàstic que neix en un supermercat, sinó que s'ha de fabricar i si s'ha de fer de proximitat. Tant. Hem de comprometre's amb els pagesos, no?
Mm-hmm. Sí.
Quan parlaves d'extractivisme, a mi m'ha vingut al cap una altra cosa, i és que, efectivament, com deies tu, Blanca, doncs la importació d'aliments genera CO2 i, per tant, contribueix a l'escalfament global. Però, a part d'això, molts d'aquests monocultius dels que parlaves es produeixen a base de desplaçar els nadius, de fer-los fora, de deixar-los en males condicions, i tu dedicar-te a fer un monocultiu generat únic i exclusivament per fer negoci i per subministrar alimentacions al nord. I que això la ciutadania suposo que ho ha de tenir en compte, no? M'ha semblat que valia la pena. I la tercera cosa que plantegeu també em sembla molt important, no sé qui contestarà de les dues, que és el tema de la sobirania energètica. Les ciutats han de generar també sobirania energètica, no? Vull dir, no pot ser que només siguin receptores, sinó que la pròpia ciutat ha de tenir, té la capacitat de produir electricitat. I per tant, des dels organismes municipals, afavorir aquesta gestió.
Sí, o sigui, totalment, i més en un moment en què ara mateix ens trobem immerses en el debat de sobirania energètica i al final de cap a quin model energètic estem dirigint-nos. Per tant, dins del document, des de plantejar la rehabilitació energètica d'habitatges, perquè a dia d'avui podem parlar de que el nivell d'eficiència energètica de la ciutat de Barcelona, per exemple, si supera una D, és molt, i no crec que sigui així. Després, parlem també en una mirada propositiva d'impulsar les comunitats energètiques locals. Aquí les companyes de la xarxa per la sobirania energètica tenen un document preciós, maquíssim i amb una explicació que l'entén fins i tot la meva iaia, tal qual, que expliquen les comunitats energètiques locals, com es poden incentivar, i incentivar-les des d'una mirada de això no és una cosa d'autoconsum només, sinó de provisió de l'energia de les ciutats. De que aquí no, ja no ens val el model de l'energia ens ve de no sé on i nosaltres la gastem com volem perquè és una aixeta oberta que no s'acaba mai, sinó d'entendre que necessitem proveir energia des d'una lògica de les necessitats i de les activitats que portem cada dia a dia, al dia a dia a la ciutat.
Mm-hmm. Tenint en compte que els recursos són finits i, per tant, també els recursos energètics són finits, sembla prou important. No? Però, a més, suposo que, com que parlem de sobirania alimentària i sobirania energètica, hem de trobar aquest equilibri, perquè la sobirania energètica a les ciutats pot anar als terrats, en els espais intersticials buits entre les infraestructures, però en el territori les renovables s'instal·len sobre el terreny, sobre el sòl, que és també el que produeix l'alimentació. I això com ho conjuminem, no?
Clar.
És complicat perquè estem parlant de ciutats, però és un tema que ens sembla a fons. Volies dir alguna cosa, Blanca?
Sí, no, que una de les propostes, jo crec, centrals i d'alguna manera que es repeteix durant tot el document, en els nou eixos, és tota la dimensió de les sobiranies i dels drets col·lectius. No? Abans la Joana ja estava explicant tota aquesta dimensió de dret col·lectiu en la dimensió de les cures. Nosaltres pensem que sobre aquests recursos i que el que fan és proveir-nos i poder pal·liar les nostres necessitats, siguin materials o immaterials, hem de poder decidir, no? Per això parlem d'aquesta dimensió de les sobiranies, no? Perquè pensem que hem de poder decidir sobre aquests recursos i en aquest sentit, doncs, en l'àmbit de l'energia, no? Tota la dimensió de les comunitats energètiques locals, però en realitat també en la dimensió de l'educació també parlem de comunitats d'aprenentatge, no? De nou posant molt èmfasi en tot el que és la dimensió comunitària. I dret col·lectiu perquè al final pensem que són responsabilitats col·lectives, no? Com dèiem abans, el dret de poder produir, però també de poder veure aquestes necessitats cobertes.
Satisfetes, sí. Accés a l'aigua i governança. Parlaves de governança fa un moment. Accés a l'aigua i governança. Joana.
O sigui, crec que l'enunciat més essencial i més bàsic d'aquí ho diuen les companyes d'Aigües Vida. Jo vaig citant a les companyes que ens han ajudat a l'informe, però crec que és important, és que l'aigua és un dret humà. i ara mateix és un dret humà que no és accessible per gran part de la població. Partint d'aquesta base, una mesura essencial en qualsevol ciutat que vulgui esdevenir ecofeminista o que vulgui tenir, bàsicament, una mirada ecològica i proveir el benestar dels seus ciutadans és garantir un accés a totes les persones. I garantir l'accés passa perquè n'hi hagi un sanejament de l'aigua, és a dir, que n'hi hagi una xarxa de clavegueram que estigui en unes condicions dignes, intentar que n'hi hagi fonts públiques a la ciutat, que és una cosa que en els últims anys, potser sóc jo que tinc una neura, però han anat desapareixent i també seria necessari tenir-la sobre la taula, i així, o sigui, diferents elements que el que ens permetin és un accés a l'aigua lliure i que no passi per mercantilitzar i que no passi per haver de beure sempre dins d'una ampolla d'aigua. N'hi ha moltes formes, des de plantejar també l'Observatori de l'Aigua com ha fet Terrassa i plantejar diferents mesures que el que ens permetin és visibilitzar que és un bé comú que ha d'estar a mans de la ciutadania i que totes hem de tenir accés.
I que potser s'hauria de tornar a convertir en un dret de tots i totes o en un bé públic el tema de les aigües minerals, però un altre dia ho tractem. Educació comunitària i oci.
Començo sí. Jo, però aquí segur que la Blanca m'ajuda, que és el factor de, per exemple, hem posat sobre la taula publificar les extraescolars, que és com una mesura que ha agradat bastant, que és la idea de que ara mateix, si tu vas a l'escola, les extraescolars normalment te les proveeix un espai extern amb les seves grans qualitats, com poden ser una precarització de les persones que hi treballen, d'aquí veiem moltes lluites en l'àmbit del lleure, però també la necessitat de, si fem una provisió pública d'aquestes extraescolars, tothom ha de tenir accés a un gran ventall. És a dir, no serà ja només que en un col·legi la gent digui futbol és el que es porta, per tant només farem futbol i que n'hi hagi una segregació de gènere quan estem fent aquesta extraescolar, sinó pensar-les també superant aquests rols, pensant en tothom pot fer teatre, tothom pot fer ballet, tothom pot fer rítmica i tothom pot jugar a handball també, si fa falta.
Blanca.
Sí, bueno, tot el que estem repetint, no? Jo crec que creiem que hem d'estendre la dimensió pública, no? I en la dimensió de l'educació, doncs també, no? Un sistema municipal d'escoles bressols públiques i gratuïtes. També creiem que hem de revisar i aplicar un model de tarificació social, no? Que això també es repeteix en altres dels eixos, i que els programes escolars posar molt èmfasi justament en explicar aquesta interdependència i ecodependència, no? Per tant, fer programes feministes i ecologistes. I després també entendre que tota la dimensió educativa i tot el que són els centres escolars puguin també estar oberts a la dimensió més pública, que, per exemple, els patis d'escola puguin estar oberts també en moments determinats, no? El que és la resta de persones i de col·lectius que habiten les nostres ciutats.
Salut publicocomunitària i serveis sociosanitaris. Molt important i, a més, després dels temps que hem viscut.
Aquí hem barrejat dos temes. O sigui, sí, sí. Haurien de ser dos apartats per separat, que per una banda seria salut i en la dimensió publicocomunitària. Per tant, com comentàvem abans d'entrar a la ràdio, crec que és important parlar de determinants socials de la salut i posar sobre la taula de que la salut no només ha de ser una cosa que passi en el CAP o que passi a l'hospital, sinó que ha d'haver una prevenció prèvia en els barris i entendre que... les condicions de com està el teu habitatge, com et relaciones amb l'alimentació, etc., són elements que marcaran com es desenvolupa la teva salut al llarg de la vida. També parlem de publificar serveis mèdics bàsics. La paraula publificar és la paraula que potser simplement més es repeteix en el document. I quan parlem d'això, en el cas mèdic, parlem de... A Barcelona tenim l'exemple del dentista municipal, però potser és un exemple que s'ha de reproduir i s'ha de repetir en altres ciutats i podem extendre a altres llocs, des d'un podòleg municipal a un psicòleg municipal en un moment en què la salut mental hem vist que s'ha de reforçar i és necessària. També podem parlar de les comunitats de gent gran, i aquí és on entrem en l'altra dimensió, que seria la part sociosanitària, de residències, d'atenció domiciliària. Jo ja em lio amb les paraules.
Amb l'atenció.
Sí, i en aquest sentit, com diria la meva mare, potser el que necessitem en el model de residències és que el model de residències no sigui tant un hospital, sinó que sigui una cosa que s'assembli més a la llar i que no suposi com una renúncia a la vida, sinó que suposi una altra forma d'habitar l'espai, una altra forma de relacionar-te i que a sobre tinguis el teu dret a tenir un metge prop i d'estar cuidat garantit en unes condicions dignes, no només per l'usuari o per la persona directament, ja per no entrar en terminologia mèdica, sinó també per les treballadores que estan allà i que s'estan deixant la pell per cuidar a totes aquestes persones que en un moment diem dins del sistema que ja no són productives i no cal cuidar-les tant.
El següent punt seria el de l'urbanisme. Molt important, perquè això vol dir com dissenyem les ciutats, com les redissenyem o fins i tot com les deconstruïm.
Aquí sumo coses, però torno a dir, la Blanca segur que suma més que jo. Per mi posaria sobre la taula un primer element, i és que si estem parlant d'una lògica comunitària necessitem tenir espais dins dels barris que ens permetin teixir relacions com a comunitat. És a dir, necessitem equipaments municipals, ja sigui reproduint un centre de cures com el que n'hi ha a Barcelona, però no només un, sinó un en cada districte, plantejar una ciutat de 15 minuts, és a dir, que els teus serveis estiguin a un voltant de 15 minuts, plantejar, per exemple, com a dones, que a totes ens ha donat en algun moment por tornar de nit a casa, ser conscients de què és el que fa que aquests carrers, més enllà de les persones que et puguis trobar, siguin desagradables o que et facin canviar unes rutes i fer cada cop més, o sigui, poder anar amb menys de 5 minuts a casa teva, donguis una volta de 10, 15 i 20 minuts per no passar per X carrer perquè no n'hi ha llum, no n'hi ha cap mirall, no saps què pots trobar al darrere i mil coses més.
Blanca?
Sí, també pensem que hem de continuar incrementant el parc d'habitatges públics, que hem de donar ajudes per poder continuar estenent les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús, no? Tota la dimensió de l'urbanisme és que entenem el transport, però de nou, no? El dret a l'habitatge, també la gestió de residus, no? Poder incentivar també el sistema de recollida porta a porta, per tant també ser molt conscients, no? De tota aquesta dimensió de residus que generem dins de les ciutats i també caminar cap a que pugui haver-hi un descens, no? Del nivell de residus que generem. En aquest sentit, construir una ciutat resilient i sostenible, no? Fomentant usos no mercantilitzats de l'espai públic i també poder fomentar, molt important, més espais verds, no? Tota la vegetalització de la ciutat.
Sí, seguint com una miqueta la lògica de generar refugis climàtics a la ciutat, que no només siguin escoles, sinó que n'hi hagin places que siguin un espai on ens puguem refugiar de la calor, i altres espais, sigui ja directament, torno al cas de Barcelona, però, i no és perquè sigui Barcelona centrista, però perquè al final és on visc, el factor de tenir un l'entorn del riu Besòs que estigui cuidat i que sigui un espai de capturar carboni, doncs diferents elements que el que ens permeten és fer respirar i enfredar una miqueta la ciutat.
Tenim dos minuts, digues.
Sí, no, volia dir, no, en la dimensió de l'habitatge, que com totes sabem és una dimensió molt mercantilitzada, també les urbanistes feministes i ecofeministes defensen molt una transformació, no, d'aquest espai urbà i poder aprofitar molt millor tots aquests espais intermedis entre espai públic i el privat en edificis, no, i poder també fomentar normatives de promoció de vida als balcons i les finestres, per exemple, o la vida als terrats.
En aquests minuts molt poquets que ens queden, molt ràpidament, i és molt important, vides lliures de violències masclistes.
Telegràfic. Respondre a l'urgència, canviar el relat de les violències, no som víctimes, som una altra cosa, som supervivents, concretament, i tenir en compte les condicions materials de les persones que estan en situació de violència.
I finalment, la xarxa econòmica i cooperativa.
Tenir memòria històrica, és a dir, prendre consciència de que no només som una ciutat neoliberal i venguda al turisme, som la Rosa de Foc i moltes altres coses més, i tenir la capacitat de pensar en quina ciutat volem a nivell econòmic. És a dir, sabem que no volem ser una ciutat aparador, pensem quina ciutat volem ser col·lectivament.
Sí, nosaltres, bueno, en tot el que és la part de l'enxarxament econòmic, que l'hem deixat pel final, però en realitat també a l'inici de tots dels nou eixos posem molt d'èmfasis de nou, no? En tot el que és la dimensió de publificació, però també de les propostes público-comunitàries, no? En aquest sentit, poder donar suport també a tota la riquesa de cooperatives existents en la diversitat de ciutats, no? Podem pensar a casa nostra, però també en altres espais, i en aquest sentit donar suport a les propostes que sorgeixen des dels barris a nivell de cooperatives o de moviments socials que d'alguna manera, de nou, no, s'ha vist durant el context de la Covid, que sí que podien estar responent a les necessitats, i en aquest sentit donar suport a tot aquest enxarxament per poder caminar cap a societats que a un nivell més local, no, poden ser resilients i respectuoses amb els seus impactes a l'exterior.
Per que vegeu la importància de les coses que han estat explicant la Blanca Bayas i la Joana Bragulat, si algú de vosaltres té o ha tingut o està a punt de tenir una filla o una filla que, per exemple, per no canviar el nom li podem posar Pau, us n'adonareu que la primera cosa que necessita, bueno, primer és saber quin gènere té i, per tant, evitar discriminacions en funció de gènere. Però és que, a continuació, què li fa falta a aquesta persona per tenir futur? Primer, poder respirar. Segona, disposar d'un lloc on néixer. Tercera, tenir processos d'alimentació. Quarta, disposar de sanitat o un espai de cura. Cinquena, tenir una cosa vinculada al que ara li diem, o semblant al que ara li diem treball, per poder desenvolupar la seva vida. Necessita tenir pau per estar lliure de violències. Si us hi fixeu, el que estan explicant no és res més que les coses que necessita un nen, una nena, en la seva, i per tant també els grans, per poder tenir realment vida i tenir futur. Moltíssimes gràcies a les dues per estar avui amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
Gràcies.
Anirem repetint. Tots vosaltres, ara mateix deixo la paraula a la Pilar Sampietro, que conversarà amb la Carlota Gur, escriptora, i amb en Paolo Cognetti, també escriptor. Abans, però, us vull repetir que ens caldrà emprar a fons aquest jo transgressor, aquest jo desobedient, disruptiu però transformador que totes tenim a dins per fer front als reptes, aquests reptes que avui mateix hem estat escoltant al voltant d'una visió ecofeminista de la ciutat. Reptes que s'acosten i que ja estan aquí. Salut i petons, Pilar, tot teu.
Gràcies, Pep. Dibuixarem aquest futur amb música. I qui millor que la gent de Pupil·les per explicar-nos com estimar-nos? Estima't és el tema que ara mateix ens introdueix en el món de la natura, perquè no de la dona.
M'ha mirat els seus vilaves diferent, ha decidit voler-se i agafar les regnes. M'ha mirat els seus vilaves diferent, ha fet fora els dimonis, avui s'ha pres encara més.
Para atenció, fixat,
mira-la.
El seu renaixement comença a caminar, el cap ben alt i xafa fort, rebossa força,
vol menjar-se el món.
Sap de sobres que se'n sortirà, que ha de donar-se una oportunitat. Tota la vida es tindrà allà mateixa, ha arribat l'hora que ho assumesca. Així doncs s'empodera, s'aixeca.
Estima't com estimes a la natura. Aquesta és la decisió de la gent de Pupil·les, que avui aquí al programa ens introdueix en la manera de com llegim i per què escrivim sobre natura.
De qui més t'omple, de qui menys et buida, de qui pensa en tu quan cull la seva collita.
Aigua subterrània que surt de la font.
Exactament, collint la nostra collita i parlant de natures. Natures és la recopilació d'11 relats que parlen del mar, les muntanyes, els camps i els boscos i que han creat escriptors i escriptores d'aquí, de casa nostra, editat per Edicions Cilla. Una d'elles és la Carlota Gurt. Hola, Carlota.
Hola, què
bona
tal?
Bona tarda, benvinguda.
Gràcies.
Carlota, no és molt normal a casa nostra l'escriptura de natura i això que darrerament és com si la necessitéssim. O t'ha passat a tu també a l'hora de fer aquest conte?
Bé, clar, a mi em van trucar els de Cidella i ens van dir, mira, volem fer un recull sobre, amb textos, el que vulguis, diguéssim, pot ser el que vulguis, que després ha sortit aquesta mena de barreja molt heterogènia que em sembla molt interessant.
Sí.
I tenir aquesta llibertat de dir, ara escriuré, no?, amb el tema lliure, no? Redacció de tema lliure. Crec que és una opció molt interessant. Jo no és que hagi necessitat parlar-ne, perquè realment jo visc al bosc i, per tant, no estic com gaire...
El tens present i no
sí,
el tens
present
aquesta falta de natura.
Exacte, el tinc molt present des de fa uns quants anys i d'alguna manera he reconnectat amb el bosc perquè havia estat molts anys, doncs això, visquent a Barcelona i ha sigut com, bueno, com treure una cosa que ja tenia a dins, no?
Tenies a dins quelcom que havies d'expressar. La veritat és que el teu conte, dins d'aquesta recopilació d'11 relats que es diu Camells de colors, explica molt les teves essències passades, els teus records de nena, quan les vacances eren un dels punts àlgids de l'any, no?
Sí, clar, quan Cidella em va proposar això, la idea de fons era un text que d'alguna manera representés la meva relació amb la natura. I llavors vaig decidir que escriuria una mena de
de breu autobiografia, partint de la meva relació amb la natura i com això ha anat evolucionant i d'alguna manera com agafant unes quantes escenes de la meva vida, són com una mena de resum. I llavors és bastant autobiogràfic, tot i que té alguna coseta que no, però sí.
Parles de la barca del pare, del primer mar, el primer bosc, el vent també que fa a la zona, mm-hmm, on passaves els estius, la platja, el petit desert, arran de mar, les tempestes, el bosc ens alimenta, res que no haguem viscut aquí a la vora Catalunya, bona part de la gent, encara que sigui un momentet o amb unes vacances d'escola.
Sí, en el fons tenim tots una relació molt estereotipada amb la natura, no? Perquè tots acabem, doncs, tenim les colònies o tenim la casa dels avis, no? I al final la vivència de la natura no és una cosa gaire original, no? Perquè és precisament el que té de bo, que no és original, que tots hi tornem i reconeixem allò que ja sabíem, no? I és la gràcia.
Però potser cal escriure-la i després cal llegir-la. Creus que ara és el moment de fer-ho?
Suposo que després de tot el confinament hi ha com una mena de ressorgiment de la natura, no? La gent que s'ha adonat que viu tancada en un pis i que es va haver d'estar, doncs, moltes setmanes sense poder respirar. Ara hi ha molta gent que està buscant. Jo que visc al Baix Empordà, els lloguers han pujat molt, perquè ara tothom vol fugir de la ciutat perquè s'han adonat que necessiten respirar una mica més. I suposo que per això també hi ha aquesta mena de retorn, no? També de la literatura que li agrada dir, la gent agrada anomenar neorural, no? Uh-huh. Cosa que, etiqueta que a mi m'empipa una mica, perquè al final quan tenim molts llibres que van sobre la ciutat no diem, ai mira, una novel·la urbana, no ho diem això, per què necessitem posar l'etiqueta de rural, no? És un escenari més.
Un escenari més, però a tu t'agrada el concepte de literatura que recull també la literatura que s'ha fet molt més als països anglosaxons o fins i tot als Estats Units?
No ho sé, les etiquetes sempre m'empipen una mica, no? Perquè després és difícil fugir-ne, no? Ja t'han posat en aquella etiqueta i després ja no hi ha manera, no en sortiràs mai més. Per tant, entenc que és una manera de facilitar la vida al lector que està buscant un cert gènere, però jo preferiria que no m'encasellessin.
Carlota, tu per què vas decidir anar a viure al bosc? Per què vius al bosc?
Jo vivia aquí a Gràcia i vivia en un pis de 40 metres amb la meva parella i ens vam adonar que ens n'havíem cansat de la ciutat. Teníem, no sé, 27 anys, ja més o menys havíem aprofitat i cremat, no?, la nit i totes aquestes coses que es fan, i necessitàvem això.
Que fan o que fem, eh?
Sí, bueno, sí, sí, sí. I necessitàvem més espai, i com que també la ciutat estava molt cara, vam dir, escolta, i si marxem? No? I la gent ens deia, ui, vosaltres no aguantareu ni dos dies allà al poble. I resulta que això, doncs, hi porto 17 anys, o no sé, molts anys.
Per... Tu recordes l'impàs, però, el pas de quan vas marxar de la ciutat de Barcelona i et vas instal·lar al mig del bosc?
Sí, bueno, clar, quan vaig marxar vaig anar al mig d'un poble petit, no estava al mig del bosc directament, però sí, clar, recordo molt el canvi de ritme, no? La presència de les estacions, que és una cosa que a Barcelona, ara que he tornat bastant a Barcelona, aquí no hi ha estacions, no? Hi ha una mena d'onadeta que puja i baixa, però no hi ha realment una marea d'estació, no? No hi ha primavera, no hi ha el bosc, això, quan vius a poble, encara que no visquis a bosc, veus la natura, no?
Encara
veus els cels,
és, no?
Veus el fred, veus la calor, veus la floració, veus, no? Que tampoc és que jo hagi sigut molt naturalista, però, hòstia, ho veus i et toca, no?
Això vol dir, Carlota, que ara, tot i que està fent una tardor estranya, és tardor, eh? Casa és teva, des del bosc,
és tardor, sí, jo aquest cap de setmana he encès la llar de foc per primer cop.
Això vull sí, que ja... significa tardor.
Això significa tardor.
Els colors del teu voltant han canviat també? O hi ha una crisi climàtica que et provoca que no hi sigui?
No, estan canviant. Ara tinc l'heura, jo tinc una casa que està coberta d'heura i ara està comença la vermellor. Ara està verda, però ja comença a tenir unes quantes fulles vermelles. És a dir, que ha arribat.
Et permet escriure millor si estàs al bosc? O et seria indiferent i podries escriure en el pis de Gràcia de 20
sí,
metres quadrats?
Jo crec que això és indiferent. Això també és una mitificació. Oh, l'escriptor que està sol. I... No, diguéssim, jo quan escric, normalment, la majoria de vegades escric amb els meus fills, donant voltes per darrere meu i cridant. De manera que aquesta mena d'imatge idealitzada de l'escriptor en silenci, que necessita tranquil·litat. Bé, suposo que amb tranquil·litat escriuria millor, potser. Però com que no m'acostuma a passar, escric a tot arreu.
Carlota, tu has dit al principi que et van dir de l'edició en CD, escriu el que vulguis. Després va sortir aquest Natures perquè els 10 altres escriptors i escriptores que formen part del llibre han escrit també sobre aquests elements comuns que és la connexió natural.
Sí,
alguna
sí.
cosa significa això?
Sí, perquè al final és una cosa que tenim a dins, no? Som animals nosaltres també, no? I d'alguna manera quan anem a la natura ens tornem a sentir animals. Llavors això a cadascú li desperta coses. Algú li despertarà la por de fugir-ne corrents i tornar al seu Nespresso i hi haurà gent que se sentirà acollida, no?
Què volem dir quan diem natura?
Oh, això hi ha qui diu que és una invenció, no? Que al final la natura només existeix perquè l'home ha decidit buscar un terme, no deixa de ser una etiqueta, com allò que dèiem dels gèneres, no?
I tu què penses?
Per la natura. La natura, d'alguna manera, és les coses que existeixen sense que l'home intervingui, no? Llavors dius, bueno, clar, però és que al final al bosc també hi ha algú que el va netejar de tant en tant. Bé, sí, ja ho sabem, no? Tot té uns límits. Però d'alguna manera és això, és el que estaria allà encara que nosaltres no hi fóssim, no? És el mar, no? És el cel, és... Una cosa que no vaig posar gaire és el cel, que el cel també és una part de la natura que és molt meravellosa i que ens la mirem poc. Quan parlem de natura sempre pensem en la natura que ens envolta i al final la natura és això, és tot el que existeix per se.
Exactament, o com diu un filòsof que ha pensat molt en la natura, el Bruno Latour, és el concepte oposat al contrari del que penses. Vol dir, tot allò que no és de la vida normal és natura, finalment, no? Per dir que natural és la meitat d'una parella de conceptes, la germana bessona de cultural. Podries dir-ho, tu, això?
Ostres, que natural són com conceptes oposats, que natural, cultural, no. No m'ho sembla.
No t'ho sembla, però sí que té molt a veure amb els llibres que estan escrits. I nosaltres, Carlota Grur, t'agraïm molt que hagis vingut aquí a parlar del teu concepte de natura a través d'aquest Natures i dels 11 relats, el teu inclòs, que ha editat Edicions Sidillà.
Moltes gràcies.
A quin més interessant, Carlota. I amb aquest concepte de natural i cultural, si et sembla, anem a donar la benvinguda a un altre escriptor que sí que porta molts anys fent aquesta literatura del que parlaven. Mm-hmm. És Paolo Cognetti.
Mm-hmm. Amb les seves muntanyes, eh?
Amb les seves muntanyes.
Sí, sí.
I la seva manera d'entendre també la connexió natural. Ara el coneixem. Fins aviat, Carlota.
Gràcies.
Vida verda, amb Pilar Sampietro.
I seguim qüestionant-nos quin és el sentit de natura i també d'escriptura amb aquesta referència que fèiem fa un moment el filòsof Bruno Latour. Amb nosaltres tenim a un escriptor que des d'Itàlia, des de Milà, ja fa molt temps que evoluciona amb l'escriptura i la natura. És Paolo Cognetti, li donarem la benvinguda, parlarem amb ell conjuntament amb Alba Sala, que ens farà les traduccions. Així que amb relax i tranquils escoltarem ara Paolo. Hola Alba, hola Paolo.
Buongiorno a tutti, ma a dir la verità non sono più di Milano,
da
qualche anno sono
un abitante
degli Alpi.
De fet, fa uns anys sóc habitant, és un habitant dels Alps a l'Itàlia.
És veritat, perquè els Alps són la seva essència, l'essència del Paolo, i també la zona protagonista de moltes de les seves novel·les. Entre ella la darrera, La felicidad del lobo, on explica moltes coses de les que estem vivint actualment. Paolo, a mi m'agradaria que ens parlessis d'aquesta necessitat que creus que tenen els espais salvatges. Per tu, donen sentit el sentiment del per què vivim i per què estem els humans en aquest món. Continua sent així després d'haver escrit aquesta novel·la?
È un bisogno che per me viene dall'infanzia.
È una necessitat que per mi ja em ve des de nen. La muntanya era un lloc on jo passava l'estiu. Jo de petit doncs vaig créixer a Milà, a casa, com molts nens. I dos mesos l'any canviaven Milà pels boscos, per l'aire lliure. I així em vaig enamorar de la muntanya, de la manera com un s'enamora dels llocs on ha passat la infància. De gran vaig tenir doncs una crisi dels 30 anys, crisi sentimental, laboral, política. Vaig deixar la ciutat i vaig tornar a viure en aquests llocs que tant m'estimava, sempre buscant la felicitat, la llibertat, perquè em sentia una mica empresonat a la ciutat i també buscant un nou inici, una vida diferent. Ara en tinc 43 i de fet ja gairebé em fa 15 que sóc allà dalt.
I continues sent habitant dels Alps. T'ha canviat la vida, et senties empresonat. Creus que és el que sentim ara moltes persones, sobretot després de la Covid, de la pandèmia, que encara estem vivint, aquelles que vivim a ciutat?
Sí, direi que la pandèmia è stata proprio una malattia della città.
La pandèmia va ser, crec, com una malaltia de la ciutat, una malaltia que va afectar aquest fet doncs, d'estar tan apilonats. És una malaltia que des de la ciutat es veu, perdó, des de la muntanya es veu amb una certa distància que no pertany a la nostra manera de viure a la muntanya, no estem tan junts, per tant és com una malaltia que venia de la ciutat. També he de dir que va ser estrany veure les lleis que evidentment havien nascut sigut per regular la vida a la ciutat, però que també s'aplicava als habitants de la muntanya, i era absurd, per exemple, viure al mig d'un bosc i tenir prohibit sortir de casa, i realment era així, va ser així.
Però sono successe anche delle cose belle.
Però també van passar coses ben boniques. L'últim any he vist com arribaven persones noves, joves famílies que potser tenien una casa d'estiueig a la muntanya, i van decidir durant un any deixar la ciutat. Jo de fet estic prop de Milà, prop de Turí, i era d'aquí on venien també aquestes famílies, i elles que venien era doncs a provar a viure a la muntanya, potser no per sempre, però potser per fer un experiment.
Una cosa bella,
va passar una cosa bonica, per exemple, que va haver-hi més matriculacions de nens a l'escola del poblet on visc, Estol, és menys de 1.000 habitants, i per tant, esclar, són, amb aquestes dimensions són escoles que estan a punt de ser tancades perquè no hi ha prou nens. És com doncs, una nova, sàvia nova, no? Perquè ets, sàvia nova, perquè ets poblets, i que va ser una bona notícia, diria.
Sàvia nova, i és molt important, tot i que deien que abans les persones que venien de ciutat no eren molt ben rebudes en zona rural. Aquí tenim una definició neorural que l'identifica molt bé i que no sé si també heu tingut a Itàlia.
Sí, neorurale, oppure c'è un'altra parola che
neorural,
è
o nous muntanyesos, diem nosaltres. Rural, sobretot quan parlem del nord d'Itàlia, estem parlant de muntanya. En algunes zones dels Alps, en els últims 20 anys, hi ha hagut una petita inversió demogràfica. Àrees que estan despoblades ja des dels anys 60-70 del segle passat, i en els últims anys hem vist com la població augmentava lleugerament, també lligat amb persones que fan com jo, o parelles joves, famílies joves, que decideixen fer una vida a la muntanya. I jo el que no he vist mai és hostilitat per part dels habitants. A vegades l'hostilitat ve pels que venen només a fer passar les vacances, o que no coneixen el lloc i només utilitza aquell lloc, però qui va allà a treballar o a iniciar una nova vida o intentar arrelar-se, normalment són ben rebuts, perquè hi ha necessitat d'aquestes noves persones que arribin, sobretot doncs, per tenir serveis. Si parlem, per exemple, de transports, les escoles, la presència doncs, de centres sanitaris, doncs, tot això té a veure amb el nombre d'habitants. Per tant, s'accepta bé a qui ve a viure allà perquè garanteix doncs, una sèrie de serveis que corren el risc de desaparèixer.
I en aquest entorn, la felicitat del llop, que és el títol de la teva darrera novel·la, Paolo. La felicitat del llop, perquè és la introducció d'aquest ésser salvatge que torna dels boscos a connectar de nou amb els humans. Però no tan sols amb els humans, sinó també amb la forma de vida que han desenvolupat a finals del segle XX i primers del segle XXI. El llop és feliç perquè ara té menjar molt a l'abast que abans. El llop és també a la zona dels Alps una amenaça pels ramaders?
Sì, pensate un po' che dalle Alpi il lupo era scomparso negli anni 20
del 900. Als Alps el llop va desaparèixer, entre cometes, bàsicament els homes el van exterminar des dels anys 20 del segle passat, i havia sobreviscut a l'Abruzzo, amb un parc nacional que encara n'hi havia més cap al sud d'Itàlia. Llavors què va passar? Doncs que a la postguerra els italians van començar a abandonar totes aquestes zones de muntanya, els Alps, els Apenins, i el llop va trobar gairebé com el llop va trobar com una autopista, com via lliure, no? I allà doncs troba doncs molts llocs on pot caçar, troba també la llibertat, que és el que li havien pres. Per tant, hi ha hagut doncs tot aquest recorregut des de la sud d'Itàlia, els Apenins, els Alps, i han aparegut també al Val d'Aosta, que són vist de fa uns 5-6 anys, després de gairebé un segle d'absència. Ara intentem conviure amb els llops i no és fàcil. És carnívor, és un caçador, també va darrere el bestiar, i clar, estem parlant doncs llocs on també viuen de la ramaderia. Fa ja uns anys que estem intentant buscar altres solucions, no? Que més que fer-lo fora o caçar-lo, intentar veure com podem conviure, no només de la convivència d'homes i llops, però també es pot extrapolar a la convivència entre homes i homes, no? Amb aquesta idea d'intentar conviure amb qui és diferent de nosaltres, qui percebim com hostil, que potser al principi ens fa por, però que després descobrim que podem viure uns al costat dels altres en pau.
Es tracta de tornar a recuperar l'essència que tenien els nostres avis, besavis ja, de connexió amb les muntanyes, amb la natura, quan el llop hi era present, quan l'os, que és un debat que tenem també molt a casa nostra d'introducció, hi era present, o es tracta d'entendre que les coses han canviat i que potser hem de tenir un altre tipus d'harmonia amb els altres éssers.
Jo penso que la vida dels nostres
nens, la vida dels nostres avis és irrecuperable. La relació tan estreta que hi havia entre l'home i la natura, doncs tenia molt a veure amb l'agricultura, amb el treball quotidià, amb un coneixement molt profund de l'entorn que t'envoltava, però perquè era necessari també, doncs, per alimentar-se, per caçar, per recollir herbes medicinals, etc. La relació entre home i natura està bastant compromès, malauradament, però ja per sempre, perquè l'evolució humana està molt encaminada, molt clarament, no? Més, cada vegada més urbans, més tecnològics, i la natura cada vegada la viurem més com un parc, com un lloc on anar, no? Des de la ciutat. La població mundial cada cop és més urbana, en aquest procés a mi no crec que sigui irreversible. Un 70% de la humanitat ja viu a les ciutats, i crec que la natura l'hem de protegir perquè cada vegada serà un recurs més valuós per a les persones que viuen a la ciutat i que aniran als boscos com ara anem a un parc.
Ma non penso purtroppo che potremo tornare a una conoscenza.
Però no crec que tornem a un coneixement tan profund com el que tenien els nostres avis.
Tot i amb això, Paolo, tu, en la teva novel·la, en La felicidad del lobo, com en totes les teves novel·les, parles de relacions humanes. Expliques les situacions d'uns personatges que viuen en aquest entorn natural i que es comuniquen de maneres diferents amb la natura. És aquesta la necessitat que tenim? Entendre a través de la novel·la i d'històries senzilles, però alhora complicades, com és aquesta relació amb la natura?
Beh, io abito in un piccolo villaggio dove i residenti fissi tutto l'anno sono 15.
Un poble on els residents de tot l'any són 15. Gent que ha triat viure allà. No són persones que es veuen obligades a viure allà. Molts hi han anat voluntàriament i alguns doncs hi han anat buscant la felicitat. I el que és interessant és veure doncs aquestes trobades, no? Quan aquestes gent sí, trobes entre solitaris, entre revolucionaris, intentes doncs estar allí bé, estar fer-se companyia, intentar construir llocs de rebuda, d'acollida, i és una mica aquesta és la història que he volgut explicar en el llibre. Al voltant dels éssers humans hi ha la natura, hi ha la muntanya, molt més gran que ells, molt més duradora. Nosaltres en pocs anys passem pocs anys, no? De vida, el temps de la natura és molt més dilatat, no? Nosaltres som un esbufec, no? Comparat amb un torrent o amb una roca. I això per mi també m'alleugereix. Nosaltres podem ferir la natura, sí, però fins a un cert punt, només perquè la natura i la terra sempre serà més forta que nosaltres.
Està claríssim, i per això Paolo Cognetti ha dit en més una ocasió que l'extinció de l'ésser humà pot ser una catàstrofe per nosaltres si desapareix, però serà una festa per la natura. I a nosaltres ens agrada que aquestes paraules siguin realitat. Paolo Cognetti, t'agraïm molt que hagis estat aquí al programa presentant La felicitat del llop, La felicitat del lobo, i us proposo que llegiu la seva novel·la perquè entrareu molt dins d'aquest món que vivim ara i aquesta connexió especial que tenim amb la natura. Gràcies, Paolo.
Gràcies a voi.
Moltíssimes gràcies a tots.
I a tu també, Alba, per la traducció. Moltes gràcies.
Gràcies.
I com fer perquè tot el que heu escoltat avui en aquest programa es faci realitat? Doncs seguir la pista de la gent com roba estesa, governar-nos. Nosaltres tornarem amb més temes del món de l'ecologia d'aquí una estoneta, ja ho sabeu, a Ràdio 4. Fins aleshores.
Una altra és l'emoció, que desapareguin bàndols. Som escamots d'insurrecció. Comencem a governar-nos.